Carrer Major, Marina Pérez.
11:04 del matí, seguim a Carrer Major. Com és divendres i ja encarem el cap de setmana, volem fer parlar de fires i festes, per això anirem a l'Hospitalet de l'Infant. També coneixerem el programa Engresca't de la Selva del Camp i ens quedarem a Tarragona per conèixer més el Boquet Festival. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració la xarxa de comunicació local. Abans, però, de continuar, volem fer un petit apunt informatiu, i és que aquest matí a primera hora explicàvem que a Reus havia desaparegut una dona i sembla ser que ja l'han trobat. Arnau Martínez, La Nova Ràdio, és així?
Doncs sí, és així. Hem trobat la dona desapareguda, que va desaparèixer, ja ho hem dit, a dijous a Reus al matí, i ho ha expressat la seva filla a través de les xarxes socials. Diu que l'han trobat aquesta matinada i a més ha donat les gràcies pel suport rebut als amics i a la població. Recordem que la dona estava desapareguda, s'havia vist a les 11 del matí d'ahir dijous i els cossos policials, a banda, havien alertat que la dona de 67 anys necessitava medicació.
Moltes gràcies, Arnau. Si hi ha més novetats, tornarem a connectar amb tu.
Fins ara.
Hem anunciat que parlaríem de fires i precisament volem fer això anant cap a l'Hospitalet de l'Infant, perquè a Montroig del Camp, a Miami Platja, se celebra la 137a Fira de Montroig del Camp. Anem cap a l'Hospitalet de l'Infant.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant, 107.9 FM.
Sílvia Roman, què és això de la Fira de Montroig del Camp? Explica'ns.
Doncs ja que s'aproxima el cap de setmana i ens agraden molt les festes, tot es té que dir,
i
doncs
tant,
hem volgut
i tant.
Anar al municipi del costat, a Montroig del Camp i Miami Platja, perquè ells estan de festa, així que nosaltres ens anem cap allà avui. I com molt bé has comentat, doncs es fa aquesta 137a Fira de Montroig i tenim aquí els nostres estudis a la Cristina Caño, ella és la tècnica de festes de Montroig del Camp i Miami Platja, que com deien doncs és el municipi veí, i aquestes festes van començar ahir dijous, però ella ens dona més detalls. Molt bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia.
Ja està tot a punt per aquesta fira?
Sí, això mateix. On comencem?
Clar que sí, ens pot explicar per la gent que no conegui la Fira de Montroig tot el que podrem trobar en aquesta.
Sí, doncs mira, la fira en realitat engloba dos àmbits diferenciats. Un és la fira de gastronomia singular La Cullerada i l'altre és la fira més festiva amb activitats lúdiques. Pel que fa a La Cullerada, avui comencem amb l'acte d'inauguració, que serà a les 8 de la tarda al recinte firal. Un recinte doncs, que comptarà un total de 25 expositors, on hi trobarem productes d'alimentació de la terra, on els podreu comprar i degustar, aquests productes gastronòmics. Podreu trobar doncs, formatges, embotits artesanals, vins, cerveses, coques i olis de Montroig. En aquesta fira La Cullerada també hi trobareu la tapa de la fira, que està elaborada per bars i restaurants del municipi. Una de les tapes, per exemple, són torradeta d'escalivada de manxoes i oli siurana, pizzeta de tonyina, olives i ceba i mini hamburguesa mixta. El preu és de 2,50 € per tapa i beguda, per tant, animeu-vos.
Jo ja tinc gana.
Jo també.
Sí, fa gana. Pel que fa al programa festiu, avui també s'inicien aquests actes musicals en acabar la inauguració del recinte a La Cullerada, amb les havaneres del grup Veles i Vents a les 10 de la nit a la piscina municipal. Tot seguit a les 11 doncs ja estarem amb els focs d'artifici, com sempre una gran participació pel públic. I a les 12 doncs, la nit més festiva i jove amb la festa Flash, amb un dels DJs més reconeguts, Sergi Domena, Moncho i Ferran Giordano. Això pel que fa avui.
Sílvia,
demà...
Digues.
Bueno, continuem, que demà a les 8 de la tarda a la plaça de l'Església hi haurà el concert tradicional amb l'Orquestra Costa Brava. Bé, una pinzellada és que és una de les propostes més esperades pel públic en aquesta fira. I tot seguit a la nit continuarà amb el seu repertori de ball. Llavors, el diumenge continuem amb els actes i el que voldríem ressaltar una miqueta i animar-vos a participar és que tindrem el Teatre d'Humor amb l'espectacle El secret de la Lloi, amb la bueno, conegudíssima actriu Lloi Bertran. Avui encara podeu aconseguir l'entrada anticipada a les OMAX fins a les 2, a 5 euros, i el mateix dia taquillatge a 10 euros, una horeta abans de l'espectacle.
Molt bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, Marina, què deies?
Que aquí a l'Hospitalet de l'Infant sempre esteu de DJs, eh? Ahir parlàvem del festival dels 40 Summer Live, crec que es deia, avui la Festa Flash, sí. No pareu.
No parem, ens ha quedat molt la festa, passant-nos-ho bé. Ja el dia a dia ja és prou dur, com per a més. El cap de setmana sigui igual. És, Cristina, és una de les fires amb més tradició del territori?
Sí, això mateix. Bueno, com havíeu dit, és la fira amb més tradició, és la 137a edició. Per tant, això per si sol ja ho emana.
Déu-n'hi-do, 137 anys, com ha evolucionat aquesta fira al llarg del temps?
Doncs bé, bueno, la primera edició és de la data 1881, amb els seus inicis eren agrícoles i ramaders, i l'any 2016, coincidint amb el seu 135è aniversari, la fira es va especialitzar més en el món de la gastronomia, que aquesta és la tercera edició de la Cullerada.
Què suposa la fira pel municipi?
Bueno, suposa un creixement tant econòmic, gastronòmic i turístic, i si més no, doncs donar a conèixer també el municipi de Mont-roig, el seu comerç i tot el relacionat.
Aquesta és la tercera edició de la Cullerada, com deies. Què destacaries d'ella?
Doncs un parell de cosetes. De la Cullerada destacaria com una novetat de la regidoria d'impuls econòmic, que s'han volgut involucrar al món de la pagesia. Han dedicat un espai on s'han sumat 15 pagesos i gent del poble en exposar eines i productes del camp, on hi podrem trobar un tractor antic, verdura, a més de, doncs, de les pròpies eines de la pagesia, com dèiem. I una altra novetat és que s'organitza un concurs de cuina tradicional amb un requisit que el plat haurà de ser elaborat amb productes de la terra. Bueno, aquest plat, per fer una miqueta d'explicació, s'ha d'elaborar a casa i portar-lo el dia del concurs, que serà el diumenge a les 7 de la tarda, i hauràs de vindre amb una quantitat de 4 racions. Fins al moment s'han apuntat un total de 13 participants que s'hi han sumat. I el guanyador podrà rebre una estada d'una nit en una caravana del càmping Miramar amb sopar de 2 persones. Per tant, aquesta és la primera edició d'aquest concurs i animem des d'aquí a que la gent l'any vinent s'hi apunti i en tinguem molts més.
Això del concurs del plat aquest m'agrada molt. M'has dit que s'havien apuntat ja 13 persones?
Sí.
I es podia apuntar tothom qui volgués. Quines característiques han de tenir aquests plats?
Doncs, bueno, com dèiem, ha de ser cuina tradicional i amb productes de la terra. Aquests són una mica els requisits que han de tenir. Poden portar les 4 racions, com dèiem, una mica perquè els degusti el jurat per poder fer les deliberacions. I si, en cas que et convingués, allí ha ubicat un microones i demés per poder-ho escalfar.
I qui és el jurat d'això?
Doncs el jurat forma part de les pròpies entitats del municipi.
Uh-huh. I les entitats tenen un paper molt important, entenc, en aquesta fira.
Molt, molt important, molt important. Sempre és un plaer treballar amb ells perquè ens ajuden a que aquest programa sigui el que és avui en dia. A més, doncs, no he fet massa pinzellada, però sí que cal dir que les entitats, per exemple, l'Endur Roig és la tercera edició que fan una cursa d'obstacles de moto, la faran el dissabte de 4 a 7, i també tenim la participació del pilot local, l'Eloi Salzenc, també hi haurà doncs, trobada de gegants, tornejos, de bàsquet, de futbol, i molt més, i molt més.
Quin és el perfil de públic que ve normalment a fires com aquesta?
Doncs el perfil és totalment familiar. Com ja veieu, la programació tant és infantil com adult, com per joves, esportives, vull dir, tenim molta barreja, però a la majoria dels actes pots anar acompanyat de la família.
Una de les, destacaves algunes de les activitats, una d'elles és l'agarrofang.
Sí.
Què és aquesta activitat?
Doncs l'agarrofang, la veritat és que És molt, molt divertida. Es tracta d'una activitat esportiva amb la finalitat de passar una bona estona. En realitat, no deixa de ser una gincama, on consisteix en passar molts obstacles d'aigua i embrutar-se de fang. Aquest any és la sisena en Garrofang, perquè cada vegada tenen més èxit de participació, s'hi suma moltíssima gent del municipi, i a més s'ha introduït una festa Holi. Mira si funciona, que cada vegada van una miqueta més enllà.
La veritat és que les festes Hollies estan a tot arreu, a totes les programacions. Això sí. De pringar-se amb els polvos de colors...
Sí, és una miqueta l'estrella, l'activitat estrella.
Marina, a tu t'agradava això de la festa Holi, no?
A mi m'agrada...
O era Arnau, aquí
no, era. No, li agradava molt al Marc d'Altafulla, al Marc Pérez, tot i que a mi també m'agrada, el que em molesta molt és que després acabes de color negre en lloc de tots els colors, perquè portes allí una barreja que acabes negre.
Tenim algun atractiu turístic i cultural més per aquest estiu, Cristina?
Doncs sí, tenim un gran ventall d'activitats programades, unes d'elles són els banys de lluna, els sopars al Mas Miró, també el 14 i 15 d'agost tenim la Festa de les Pobles, els sons de nit de l'Ermita, que no hi poden faltar, i per tancar l'estiu tenim el Festival Nòmad del 22 al 26 d'agost, ubicat a la punta del riu. Ja sabeu que és una activitat amb food trucks.
Que també hi ha menjars.
Exacte. I tenim una mica de tot, menjars, activitats infantils, concerts en directe, market, bueno, una mica de tot.
Una barreja que crida molt l'atenció, vaja.
Sí, sí, sí. Bueno, és l'espectacle de food trucks Moviment de Moda, també. Un altre com la Holi.
Quina acollida han tingut les últimes edicions de les fires que s'han fet?
Doncs és molt positiva, perquè la veritat és que cada vegada tenim més públic que passa també per la Cullerada, i esperem que cada vegada vingui més gent.
Podem dir que les darreres festes han estat tot un èxit, malgrat el moment obres que esteu visquent?
Sí, bueno, com ja sabeu, la Nacional 340 s'està millorant, però malgrat això les festes s'han confeccionat amb moltíssima il·lusió, moltíssima participació de les entitats, i gràcies a les col·laboracions i al patrocini que hem tingut de les empreses d'aquí de Miami, ens han ajudat a que aquestes siguin tot un èxit.
Doncs, Cristina Caño, gràcies per venir i per donar-nos tots aquests detalls sobre la Fira de Mont-roig del Camp.
Sílvia, a vosaltres.
Suposo que hi aniràs, no?
Sí, jo vaig a tot arreu, Marina. Jo vaig a tot arreu.
Però ja saps que allí on vagis t'has de fer un selfie per enviar...
No ens dona l'abast aquest cap de setmana, amb tantes coses que podrem gaudir al nostre municipi.
Home,
dona,
sempre et pots dividir. Això es pot fer.
Ara menjarem de tot, amb la gastronomia tan variada que tenim.
Tu ves, prova les tapes, prova els plats del concurs de plats i després ens expliques què tal tot.
Vinga, fet.
Merci.
Gràcies, Marina. Adéu.
Efemèrides estiuenques amb la nova ràdio. lanovaradio.cat.
L'Escola Mowgli de Reus, un dels màxims referents del moviment de renovació pedagògica del país, ha superat ja els 50 anys d'història. Creada a partir de la inquietud d'un grup de pares i mares de Reus el 1965, instal·lada inicialment a un mas de la família Vilella, la Mowgli va ser un oasi educatiu al Camp de Tarragona de la darrera dècada del franquisme, en un context en què la memorística, la disciplina autoritària o la segregació per sexes eren perceptives a les aules de la majoria d'escoles. La fundadora de la Mowgli, directora durant molts anys del centre, Àngels Uller, explica que l'ensenyament en català quan tot es feia en castellà va ser un cavall de batalla, però posa l'accent en que l'aprenentatge del català anava del verset amb un plantejament didàctic que seguia les pautes de la renovació pedagògica i en la que la diversitat es considerava que enriquia els infants. Després de passar pel mas de la família Vilella i un altre espai provisional en un xalet de l'anomenat Forn del Soto, la Mowgli va aconseguir traslladar-se ja a la seva ubicació definitiva, que encara és l'actual, al passeig de la Boca de la Mina, al barri de Gaudí, i ja als anys 80, i després ja als anys 80 s'incorporaria, després de moltes gestions, a la xarxa pública, després d'haver funcionat durant anys com a cooperativa.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
Oh. on tampoc paren és a la Selva del Camp i aquest estiu oferiran propostes per totes les edats. Enguany, per primer cop, s'ha ficat en marxa el programa Engresca't i volem anar cap allí per conèixer-lo millor.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Tornem a saludar el nostre gran company de la Selva del Camp, el Toni Mateos. Toni, tu què feies a l'estiu quan eres jove? Te'n recordes? Perquè, clar, tan jove sí. Ja no ets, eh?
Ha parlat la Millennial, molt bé. Doncs sí, me'n recordo perfectament. Mons pares em portaven a la Selva, però no a la Selva del Camp, sinó a la Selva extremenya, que era un poble, i allà em deixaven suelto i vinga, tu, a disfrutar l'estiu.
Segur que et volien... Et volien deixar per allí a veure si et perdies, segur.
Mons pares m'estimaven molt. Jo també els estimo molt. Una salutació als papes que estan a Extremadura. Un petó molt gran. Anem a parlar de la Selva, de la Selva del Camp, i dels joves de la Selva que han gaudit per primer cop, com tu bé has dit, de l'Engresca't. I per això tenim a les nostres convidades a l'estudi, que són la regidora de Joventut, la senyora Laura Girona, i a la tècnica de Joventut, a la Clara Colom. Molt bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Clara, què és l'Engresca't i a qui anava dirigit aquest programa?
L'Engresca't és una de les tres apostes d'Estiu Jove per aquest 2018 i és una activitat dirigida a joves a partir de 12 anys que perseguia l'objectiu de que aquests joves coneguessin la realitat social i ambiental d'aquí de la Selva del Camp. Llavors el que fèiem era que quedàvem a les 9 del matí, de 9 a 2, el punt de trobada era el Gil Cristià, i a partir d'aquí doncs, anàvem realitzant diferents activitats, algunes més ambientals, tipus doncs, vam anar a buscar diferents plantes aromàtiques i vam fer un taller d'ungüents, un altre que va ser doncs, conèixer els ocells que tenim aquí al voltant i vam fer un taller d'avistament i anellament d'ocells, vam fer un taller de malbaratament alimentari, vam anar a comprar al mercat i vam acabar amb un curs de cuina, entre d'altres, i com a vessant més social doncs fèiem activitats amb la residència d'avis d'aquí de la Selva del Camp, vam fer tallers de cuina amb ells, els hi vam cantar cançons, jugàvem amb ells i també vam anar a conèixer el projecte de Prodisca.
Senyora Girona, al ser la primera experiència, aquesta prova pilot, hi havia una mica de por des de la regidoria de joventut?
Una miqueta sí, perquè és un projecte molt participatiu i clar, és un projecte nou, un projecte on el jovent, no?, i els adolescents d'aquí la Selva no estan acostumats amb aquest estil d'activitats. Llavors hi havia una mica de respecte per si no sortia, no?, l'activitat, però... al contrari, estem molt contents perquè...
Sorprenentment,
sí, molt,
ha estat un èxit.
Molt, perquè que una cinquantena de joves, adolescents, hi participin i quedin contents i et demanin de continuar i de fer més activitats, això per aquí la Selva és algo nou, no? Algo nou i realment que sí, que els donem les gràcies per la bona rebuda que ha tingut i la participació que ha tingut, que... No, que ens ha sorprès, de veritat, ens ha sorprès per bé.
Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Bon dia.
El vostre objectiu era combinar dues activitats, la social amb la natura. Com ho heu fet, això?
Bé, la setmana s'estructuràvem, o sigui, ho dividíem en dos. Dilluns, dimecres i divendres fèiem activitats més ambientals. I venien, doncs, talleristes externs, diguéssim, a fer els tallers, com és el que he dit dels ungüents, anàvem a fer caminades, vam fer un taller de físico-química de l'aigua d'aquí a la Selva, doncs vam fer una excursió pel camí del Rec, vam arribar al Pont Alt i allà vam analitzar, amb l'ajuda d'un professional, les aigües que tenim aquí a la Selva, i bàsicament, bueno, el funcionament era aquest, que dilluns, dimecres i divendres fèiem activitats més ambientals i més relacionades amb la natura i el dimarts i dijous ho destinàvem a activitats més socials.
I per què vau decidir aquestes temàtiques, la natura i la part social?
Bueno, perquè estem en una societat on el jovent... té molt fàcil accés a tot, no? Vull dir, el jove avui en dia vol una cosa i la pot aconseguir fàcilment. I clar, trobàvem que hi havia coses que com a societat havíem perdut i que, bueno, que calia recuperar i que calia treballar. I és per això que vam decidir ficar aquestes dues temàtiques. Cal dir també que no només hi havia aquesta part més ambiental i més social, uh-huh. Hi havia una part més lúdica també de, per exemple, un cop a la setmana amb a la platja, per exemple, no? I ho anàvem relacionant una miqueta així.
Suposo que era una feina
perdona.
De... Sí, digues.
No, que també es volia fomentar una miqueta això, no? Determinats valors, no? Que potser els teníem, no? Amb les activitats com una mica oblidats, no? Com la convivència, la tolerància, la solidaritat i sobretot la participació. Crec que així, amb tot aquest conjunt, s'ha creat un espai altament educatiu i enriquidor, que és, no? Una activitat que ostres, es trobava a faltar aquí a la selva.
No, i a més s'ha fet també amb la gent gran, heu ajuntat joves amb la gent gran del casal.
Sí, que és molt important això, no? Que també que han vist, no? El dia a dia, no? La realitat, no? També que això és bo per ells, que vegin la realitat del dia a dia, del que es viu a la selva, també.
Sí, no, i a més ho feien amb molt de respecte, eh? Vull dir, anàvem allà a la residència i recordo la frase d'un xiquet dient-li a una àvia: tranquil·la, no pateixi, que amb mi estarà molt segura, perquè els vam agafar i vam fer un tomet per aquí al poble. I tranquil·la, no pateixi, perquè clar, estaven els avis i avis allà molt jovent que els portaven amb cadira de rodes, ui. Bueno,
a veure si faran curses, però no s'han comportat.
Home,
heu fet surt. Sí, digue, Marina.
No, que els avis devien estar encantats de tenir tan jovent que els portés a passejar.
Molt, la veritat és que sí. A més, van crear un vincle que ja es coneixien, perquè clar, molts joves han anat venint quasi totes les setmanes. I com que cada setmana fèiem una visita a la residència, al final ja es van crear vincles molt, molt bonics amb els avis i àvies d'allà.
Mm-hmm. A més, aquí a la selva es fa el programa Una, amb una escola, amb l'Abel Ferrater. I el...
Sí, que és unir no? Nens i avis.
Ah,
sí.
Exacte.
Sí, que ho fan les escoles, que una vegada, no sé si és per mes o per trimestre, mm-hmm. Ara no ho sé exactament, doncs van a fer una visita a la residència.
Uh-huh. Heu fet sortides, tallers de cuina, heu fet formatge, heu fet el vostre propi formatge, un anellament d'ocells. Com ho heu coordinat tot això i qui us ha ajudat a fer totes aquestes activitats?
Doncs aquestes activitats les vam pensar juntament amb la Marta,
sí.
Que, bueno, la Marta és una ambientòloga que ja havia fet diverses coses per aquí al poble.
Sí, ella ens ha col·laborat moltes vegades amb l'Ajuntament, amb projectes ambientals i així, i vam pensar, no, que seria proposar-li amb ella que ens organitzés una mica el que són les àrees, no, així de natura i així. Ella ens ha fet una mica de plantejament i una mica de programa, no, i ens ha buscat els formadors, no, que venien i ella ens ha donat un cop de mà.
A més, també... Perdona, digues.
No, digues, Toni.
No, que dic que estaven també... Heu escoltat, a banda de les propostes que heu fet valtros, també heu ficat, heu escoltat les propostes dels joves.
Hem escoltat les propostes dels joves i anàvem treballant bastant el dia a dia, perquè a vegades, doncs, el de la platja mateix, no?
Sí.
No, vull dir, no, a vegades ni se't passa pel cap, però doncs, el primer dia vam fer una valoració de com havia anat el dia i els vam explicar, doncs, com funcionaria tot això i van dir, home, doncs, a nosaltres ens agradaria anar un cop a la setmana a la platja. Doncs endavant. I el que hem fet ara també és recollir totes les propostes que ens han fet els joves aquest mes de juliol, apuntar-les i encabir-les de cara a l'engrescat de l'any que ve. Mm.
Per tant, podem dir que l'engrescat es repetirà l'any que ve.
Esperem.
Sí. A més també anirà una mica perquè el resultat dels pressupostos participatius vam tindre una de les propostes guanyadores va ser el Casal Jove. I des del Casal Jove ja s'han començat a fer tallers i així s'hi començarà a treballar a l'espai físic a finals de setembre. O sigui que jo crec que cap a octubre, novembre ja el tindrem acabat i des d'allí també es començarà a treballar en projectes que ara l'estiu que ve o que ara tot el curs, no? Que ara tot l'any, propostes i activitats. Llavors ja tindrem allí l'espai físic on ells podran vindre, on es podran reunir, on podran proposar i on podran fer, bueno, el que convingui.
Aquest espai jove és una de les grans apostes de cara al curs vinent des de la regidoria de joventut?
Sí, bueno, és una gran aposta. Ja ho portàvem, no, al Pla Local de Joventut, que vam fer el 2016, uh-huh. I bueno, jo crec que és un dels projectes més importants que podem fer, i perquè darrere del Casal Jove hi ha un gran projecte educatiu i formatiu també, i jo crec que tirarà endavant, i que jo veig que ara els joves comencen a participar. Ens ha costat, portem 3 anys provant de fer coses i estirant-los, jo crec que ara comencen a confiar en nosaltres i a veure que si ells proposen, que les coses poden tirar endavant.
Doncs amb aquesta participació del jovent, nosaltres també els engrasquem a que segueixin participant d'aquestes propostes. Moltes gràcies, senyora Girona, per venir aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona i explicar-nos les propostes des de la Selva, i també a la Clara Colom, tècnica de joventut. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I, Toni, espero que tu vagis a fer aquests cursos de cuina i ens portis alguna cosa després.
Home, jo el de jove fins als 25 és, no?
Està... No el deixem entrar,
quan
Toni.
Quan vols ets jove i quan no vols no ets jove.
Jo sóc el Peter Pan, el Peter Pan etern d'aquí de la ràdio.
Exacte, el Peter Pan etern de la ràdio. Doncs, au, com que no ens cuinadaràs, ja no et dono les gràcies, home.
Au, vinga.
Vinga.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu.
La Coctelera, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
El mojito és el combinat per excel·lència de l'estiu. Així que anem a preparar aquest còctel tan clàssic. Tallem la llima per la meitat i exprimim en un got el seu suc. Li afegim 2 cullerades de sucre i ho barregem. Seguidament, afegim les branques de menta al got, les que hem matxacat una miqueta, senceres, amb el tall, i les apretem amb el morter. Compte de no trencar-les. Afegim gel picat dins del got fins a la meitat, més o menys, i ho removem. Afegim la soda fins a omplir 2/3 del got. Ara és el moment d'afegir el ron. Anem provant i augmentant, depenent de lo fort que ens agradi aquesta beguda, ja ho sabeu.
La Coctelera, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Com que és divendres, volem continuar de festa i ara ens quedem aquí a Tarragona perquè anem a conèixer més de prop un festival.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
Es tracta del Bouquet Festival, que barreja música, patrimoni, vermut i gastronomia. Enguany se celebra la seva 6a edició i és un dels imprescindibles a l'agenda tarragonina. En parlem amb Maria Parra, directora del Bouquet Festival. Molt bon dia, Maria, com estàs?
Hola, bon dia, bé, bé. Ja, amb la recta final del festival.
En la recta final, un festival que veu començar precisament al juny i que s'acaba ara el 10 d'agost.
Exactament.
Com ha anat fins ara?
Bé, té diferents espais, diferents moments. Enguany ha estat una agenda molt atapeïda per la qüestió dels jocs, per, bueno, especialment, però tot i així doncs, seguim en la mateixa línia, amb els concerts de Casa Canals, que sempre és molt exitós, i bé, doncs ara entrant a l'agost, que és un mes més tranquil a nivell d'activitat, però bueno, nosaltres tradicionalment també acabem a l'agost i així abracem gairebé tot l'estiu tarragoní.
Anem a pams per la gent que no és d'aquí de Tarragona i no sàpiga què és. Com definiries tu el Bouquet Festival? Perquè hem dit que barreja patrimoni, gastronomia, música, vermut...
És un festival molt, molt tarragoní, amb un accent remarcat en tots els elements que el poden fer, o sigui, poden fer que tingui un segell d'identitat propi. Doncs agafem espais amb encant de la ciutat, molts d'ells de patrimoni, en altres anys eren fins i tot de patrimoni de la humanitat, és a dir, espais que normalment no acullen concerts en el format més típic d'un escenari o d'un auditori, però que l'estiu s'hi presta molt per poder doncs, fer aquesta fórmula que és com a més fresca, més atractiva, i oferim doncs, també una programació molt eclèctica, agafant estils com el clàssic, el jazz, el flamenc, i tot això, aquest poti-poti d'estils en diferents espais doncs, fa que tingui aquest atractiu. Després, doncs, la gràcia és a l'acabar el concert, doncs, el públic no marxa, es queda, el retenim. I...
Això també està molt bé.
Sí, no, perquè pensem que amb els músics, jo que ja soc músic, és molt trist després que ho has donat tot, que marxin i cap a casa, no? I suposo que al públic també li queden a vegades ganes d'apropar-se, de voler intercanviar les seves impressions, de veure't de prop, d'explicar-te i tu també de saber d'ells, no? I llavors tot això, per tradició, sempre s'ha fet molt, molt distesament i molt còmodament amb una copa, amb alguna cosa així de gastronomia. Vull dir, aquesta és la gràcia també del Buquet Festival, que bueno, fa 6 anys que vam començar amb aquesta fórmula i bueno, doncs... Pensem que el que fa és que sigui com molt proper, és un festival de petit format, poc aforament, espais amb encant, doncs tot això és Buquet Festival.
Suposo que la idea també és intercanviar impressions amb els músics que acaben d'actuar.
Exactament, o sigui, aquesta idea del músic que està en un piedestal que després surt de l'escenari i és inaccessible, la podem trencar, aquesta imatge, no? O sigui, que són també músics, de molts d'ells de proximitat, I aquest intercanvi amb el públic penso que és molt, molt necessari i molt satisfactori per tothom, no? I veuen que som gent normal, que ens dediquem a això, que el que volem és fer gaudir d'una estona especial, de que hi hagi una màgia que passi entre els oients i l'artista, però que al final tots som persones i ens dediquem uns amb unes coses, altres a d'altres, i nosaltres en aquest aspecte, doncs, necessitem el públic, és molt necessari.
Sense públic no hi hauria concerts, això està clar. Ara comentaves que 6 edicions del Buquet Festival, 6 anys que s'ha anat fent. Recordeu els inicis?
Sí, i tant. Els inicis van ser molt heroics, perquè va ser una decisió presa en l'últim moment per aprofitar una conjuntura que pensàvem que no podíem desaprofitar, i doncs, disposar doncs, d'un piano, que lloguer d'un piano doncs, és car, i ens l'oferien al claustre del seminari, i això doncs, va donar peu que en comptes que es quedés aïllat amb aquest concert, doncs, fer-ho extensible a d'altres espais, amb altres concerts. No hi havia pressupost, el pressupost va ser 0, però sí moltes ganes i li van ficar molta empenta i va ser tot un èxit. O sigui, suposo que també era un moment, el 2013, que no hi havia gaire cosa a Tarragona o a tot arreu, perquè la crisi havia arribat en el punt d'inflexió més baix i calia sortir d'aquesta tristesa, d'aquesta espècie de depressió, diguéssim, simbòlica, no? Però de que no passaven coses, i vam veure que la resposta va ser massiva. 8 concerts, que també van ser molts concerts, però a tots i cadascun d'ells la gent s'hi va volcar, s'hi va passar, i va ser doncs, el detonant de poder doncs, dir l'any que ve ho fem un altre cop, millor, amb més condicions, i així any rere any.
Una cosa que em crida a mi molt l'atenció, per què el nom de Buquet Festival? Què vol dir això?
Bé, doncs el que em coneix sap que jo soc molt francòfila, també soc francòfona, i doncs ja, bueno, els meus discos també tenen un títol cadascun en francès, i buquet és una... La paraula buquet és... ja doncs, denota una sensació de qualitat, pensem. Buquet vol dir reunir, tant si és, per exemple, un ram de flors, això és un buquet de flors, o un buquet també l'aroma d'un vi, també, doncs, com hem tingut en algun moment vi, doncs, tot això el que fa és que tu assaboreixis una sèrie de sensacions, d'experiències, que són això, un plec d'això, de patrimoni, de música de molts estils, després d'una part gustativa gastronòmica, i això també crea doncs, aquest buquet de diferents elements que el fan característic.
Seria la reunió de tots aquests elements del festival.
Clar, un buquet de sensacions, en realitat, sí.
Ara comentaves que els vostres inicis van ser sense pressupost. Com ha anat canviant tot això? Perquè suposo que ara ja sí que compteu amb alguna cosa de pressupost.
Sí, 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 compta amb alguna cosa. El que passa que, clar, també vols donar més qualitat, millors condicions. Com anem itinerant d'espai, doncs cada vegada has d'anar llogant absolutament tot. Vull dir, és un festival molt de manufactura, molt artesanal, perquè evidentment doncs, no t'ho trobes tot fet, ho has d'organitzar, muntar en aquell moment, perquè són espais visitables, que no disposen evidentment ni de pianos, ni d'equipament de llums, ni d'equipament de so, ni molt menys. Llavors el que fa és que sigui de producció costosa, però bueno, és això que dèiem, la gràcia aquesta, i doncs veiem que els resultats són bons, que la gent se'l fa seu, doncs també atreus atencions de patrocinadors o col·laboradors que s'hi volen implicar, i això fa que la família cada vegada doncs creixi.
Pel que veig, deu ser complicat organitzar tot això.
És molt complicat. Vull dir, a nivell d'agendar, de coordinar dates als espais amb altres coses que es fan, intentant doncs no solapar-se, el que passa que al final se solapen coses, però...
Home, a l'estiu molts festivals...
Al principi la intenció és que no es solapin les coses i bueno, després sí que s'hi solapen, però la intenció és aquesta, i d'intentar coordinar al màxim amb institucions, amb espais, amb músics, i després tenir els fons com a per mínim cobrir el que es pugui succeir, no? Que no hi hagin pèrdues, i després ja doncs evidentment, doncs donar el millor a cada ocasió.
Quins artistes ja han passat aquest 2018 pel Boquet Festival?
Doncs hem tingut al principi, al Teatret vam tenir Tango, però un Tango amb un trio que s'ha especialitzat i amb la seva figura central, que seria el Marcelo Mercadante, que ell realment és una institució en el bandoneón, és argentí, però molt renomat ara mateix a Europa, i vam tenir, a més, una parella de ball, doncs i tot, bueno, va ser un espectacle molt especial, amb això vam obrir. Després a Casa Canals vam tenir el 22 Strings Quartet, que és un conjunt de guitarres amb veu de soprano, el que passa que en aquesta ocasió ens va fallar la soprano perquè es va posar realment malalta. Després vam tenir un espectacle presentat en primícia al festival, un espectacle de flamenco basat en un llibre de poemes, un poemari, que a partir d'aquí aquest espectacle doncs, ja ha anat rodant, però diguéssim que l'estrena mundial, si es pot dir així, es va fer al festival amb el llibre...
Home, déu-n'hi-do.
Sí, Nuevo Ramo de Viejos Cantares, i això també a Casa Canals fa que estàs a la fresca en un pati, després gaudeixes dels focs des del terrat, i després vam tenir doncs, un clàssic, pròpiament dit, amb la Isabel Villanueva, que és una de les figures ara mateix més renomades a nivell viola a l'estat espanyol i diríem també a Europa, i jo vaig tenir doncs, el plaer de poder fer tàndem amb ella, amb el piano, amb un repertori de peces curtes, variades, i després doncs, ja a l'agost, avui mateix, tindrem amb Xavier Pié i Mac, que són tarragonins ben coneguts, i que ens presenten també en format més complet, més compacte, el seu segon CD, el Connexions, que bueno, d'alguna manera seria la presentació més important que fan a Tarragona, i que sempre doncs, en Xavier se reserva la perla de les seves actuacions pel Boquet. I ja la Cluèndala serà la setmana que ve, el dia 10, al Claustre del Seminari, amb Agarta, que toquen un flamenco mediterrani, que és un grup que també ha anat creixent molt, i volíem doncs, acabar amb algo això mediterrani, donat que Tarragona ha estat a la seu dels Jocs Mediterranis, i fan una fusió d'estils que sempre el trasfons és el flamenco, però bueno, fusionat amb bossa nova, amb jazz, amb tots els estils, el que podríem dir amb color o sabor mediterrani.
I ja per anar acabant, encara queden entrades per poder venir a veure aquests dos espectacles, tant el d'avui com el del dia 10?
Sí, encara hi ha alguna entrada. Es poden adquirir per diferents vies, per tarracoticket.cat, que és la web d'adquisició online d'entrades de l'Ajuntament. Després es pot fer per telèfon, al telèfon 62 62 57 123, I avui mateix, per exemple, les taquilles del Teatre Tarragona, qui vulgui anar passejant, doncs a una o de 5 a 7 també s'hi poden adquirir. I les Minit, qui s'apropi i encara en quedin, doncs també ahir mateix al Teatret.
Esperem que acabi d'anar bé el Buquet Festival, la gent que s'animi a venir i a la Cluenda com a l'espectacle d'avui. Moltes gràcies, Maria Parra, directora del festival, per venir avui a Carrer Major i explicar-nos tot plegat què és i com ha funcionat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies.
Les cançons de l'estiu amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
Els italians es feien un lloc a les pistes de ball de l'estiu. En aquest cas, el mític Gloria d'Umberto Tozzi va ser un gran hit que ara canten totes les generacions. El dominicà Juan Luis Guerra implorava que plogués cafè amb Ojalá que llueva café en el campo, un èxit que ha sonat a totes les dutxes del país. Ojalá que llueva café en el campo. I a Catalunya sonava això. Amb aquesta modernó, la Trinca feia l'estiu a la televisió pública amb Canya a TV3.
Tanquem la primera hora d'aquesta setmana de Carrer Major anant a la nova ràdio un altre cop amb l'Arnau Martínez, que està sent el protagonista del programa avui. Què ens has preparat, Arnau? Arnau? De moment no podem connectar amb l'Arnau Martínez de la nova ràdio, però pel que tenim entès, avui parlarem amb la col·laboradora Agnès Toda, parlarem sobre llengua i vol parlar de la 38a edició dels Premis Literaris Baix Camp per joves escriptors, i Agnès Toda aprofundirà amb aquest tema, però també parlarem de la llengua catalana, un tema que està bastant a l'ordre del dia. L'Agnès Toda és filòloga i membre del Departament de Filologia de la Universitat Rovira i Virgili i vinculada a moltes associacions culturals com Òmnium o el Centre de Lectura. Crec que ja podem connectar amb l'Arnau. Arnau?
Sí, Marina, ara sí que en sents, no?
Home, estava sent el protagonisme del programa i a l'últim vas i em falles.
Tantes hores de micro avui, ja el micro ja no em vol sentir.
Està cansat de tu.
Sí, exacte. Avui tancarem aquest Carrer Major amb l'Agnès Toda, que ja aprofitem per saludar-la. Bon dia, Agnès.
Bon dia.
Fa calor, Marina, avui?
Molta.
Bé, jo vull agafar el micròfon i fer un petit incís, només per indicar que ara ja no hi soc al Departament de Filologia Catalana de la URB, soc professora de català i de llengua catalana i de literatura catalana a secundària, d'acord? Només per que quedi clar el tema.
Però vinculada a Òmnium i a...
Sí, vinculada a Òmnium, que per això doncs, em fa il·lusió parlar de la 38a edició dels Premis Literaris Baix Camp, perquè els convoca l'Òmnium Baix Camp, i també vinculada al Centre de Lectura i a d'altres entitats.
Perquè qui van adreçats aquests premis?
Doncs aquests premis van adreçats a joves escriptors que se nosaltres entenem, tot això ha anat canviant al llarg del temps, que aquests joves escriptors són persones que es troben entre els 18 anys i els 30, o sigui que el dia, el termini, el dia que s'acaba el termini de l'entrega de les obres, que és el dia 1 d'octubre, no costa gaire, però recordar-ho, doncs el malaurat 1 d'octubre de l'any passat fa que enguany sigui fàcil recordar aquest 1 d'octubre, i aquell dia, doncs, per tant, qui es trobi aquell dia entre 18 anys i 31 s'hi pot presentar.
Llavors, Marina, ens hi podem presentar, ja tens alguna cosa preparada?
Jo ho tinc tot preparat sempre, però el que crec que no ho té preparat ets tu encara.
Que sí, que jo sou molt d'escriure també. Una mica, perquè si ens volem presentar, quina és la llargada dels treballs, la temàtica...
Sí, doncs bé, estem parlant de tres treballs, o sigui, de tres premis diferents. El Premi Josep Maria Gort i Cerdà, que aquest és d'assaig breu. Després el Premi Gabriel Ferreter de poesia i el Premi Antoni de Bofarull de narrativa també breu. Com l'assaig, breu. Es tracta de treballs que siguin inèdits, en cada cas, doncs bé, això narrativa breu, doncs una narració que sigui ficció, diguéssim, no? Que seria el que es distingiria de l'assaig, que l'assaig doncs seria més una reflexió, o vaja, una columna periodística, una crítica literària, etc. No? I poesia. Diguéssim que nosaltres aquí deixem llibertat a l'hora de la creativitat, o sigui que avui en dia que es porten, doncs, no sé, poesia en prosa o prosa poètica, doncs bé, doncs tot això també hi entra, els joves que presentin coses innovadores, perfecte, endavant. I aleshores, aquesta brevetat a la que feia referència, en el cas de l'assaig, es refereix doncs, a un treball que es mogui entre els 1.800 caràcters i els 4.500. En el cas de la poesia, doncs bé, està marcat com que hi hagi menys, no hi hagi menys de 15 poemes ni més de 20. I en el cas de la narrativa breu, aquí així teniu tota la informació, es tracta d'una creació que es mogui entre els 25.000 caràcters i els 50.000.
Que no es passi que llegir i ja està, no?
Un mes no el perdonem.
Els calculeu o no? Els compteu?
No, però vaja, és perquè la gent tingui una miqueta d'idea de què és el que demanem.
No diguis que no els compteu perquè després presentaran textos llarguíssims.
Bé, però una cosa és que, o sigui, si ens presenten textos llarguíssims, llavors els contarem, però una cosa és que, doncs, que es passin de molt poquet o que els falti molt poquet, i l'altra cosa és que, doncs, que es passin, no? Que es passin molt.
Jo, que soc tarragonina, me n'he adonat d'una cosa. Per què tots els premis tenen noms de reusencs il·lustres?
Doncs mira, perquè realment això ha canviat també en els seus inicis, però doncs aquests premis ara mateix van adreçats a qualsevol persona que escrigui en català, qualsevol persona. O sigui, no cal que sigui ni de Reus, ni del Baix Camp, ni de Catalunya, ni dels Països Catalans, pot ser de tot el món, mentre escrigui en català, cap problema. Aleshores, tenint en compte això, i tenint en compte que els premis sí que sorgeixen des de Reus, doncs el fet dels noms és com una miqueta, no?, d'estirar cap a casa, de dir, això que es llença d'aquí cap al món, doncs bé, aquest aquí és Reus, no? I per tant, doncs, recuperem el nom de reusencs il·lustres, no?, de reusencs il·lustres en les lletres, més concretament.
Qui serà el jurat de tots aquests premis?
Doncs bé, el jurat enguany és... hi ha un gran jurat, o sigui, són moltes persones, i a més doncs, hem buscat persones que més o menys siguin reconegudes. Hi ha la Carina Filella, perquè també cal tenir en compte que el Premi d'Assaig es publica al Punt Avui, i la Carina Filella, diguéssim, que és el nostre contacte amb el Punt Avui. Després també hi ha l'escriptor Jordi Folch, la Tecla Martorell, que en aquest cas doncs, és de Tarragona, la Rosa Pagès, que el Jordi Folch i la Rosa Pagès serien de Reus, però llavors també hi ha el Jordi Llavina, que ja queda una miqueta més lluny.
Tots il·lustres també aquest jurat, eh?
Tots il·lustres. I després també, com que es tracta de premis per joves escriptors, ens feia especialment gràcia incorporar una de les persones que va guanyar l'any passat, que és la Gemma Romeu, i seria doncs, l'últim membre d'aquest jurat.
On podem trobar més informació dels premis?
Doncs es pot trobar més informació dels premis, bé, de fet això és tan com com tan nou que encara no està ni penjat, eh? Però ho ha d'estar, ho ha d'estar. Avui mateix ho hauria d'estar.
Els premis nous no, però 38ena no, nous no.
No, però... No,
la presentació.
Que, sí, la presentació dels premis.
Tenim primícia.
Sí, sí. Exacte, és una primícia. Això, la informació figurarà al web de l'Òmnium Baix Camp, que és òmnium.cat/baix-normal camp. O sigui, òmnium.cat/baix-camp. Aquí és on hi haurà la informació i les obres que la gent vulgui presentar s'han d'enviar a premisbaixcamp@òmnium.cat. De totes maneres, tot estarà penjat allí i si no, doncs ja correrà per les xarxes i per tot arreu i segur que qui estigui interessat, que esperem que hi hagi molta gent interessada, doncs pugui trobar la informació fàcilment.
Nosaltres, que ens agrada córrer molt, no m'he entregat encara els textos, però la recollida de premis, la Marina i jo ja pensem quan serà.
Doncs la recollida de premis vam marcar-la en un altre dia així més o menys memorable, que és el 9N. Serà el dia 9 de novembre, a 8:15 del vespre, a la sala d'actes del Centre de Lectura de Reus. I com que enguany també és l'any Campmany i l'any Pedrolo, de fet aquesta entrega de premis estarà amenitzada, diguéssim, per la gent de la Gata Borda, que llegirà o teatralitzarà textos dels dos autors.
Avui en dia que hi ha tants premis, no? També aquests estan específicament destinats a joves, quin és allò, el tret identitari d'aquests premis que, com dèiem, 38 anys, vull dir 38 edicions, ja és trajectòria?
Bé, per nosaltres el que els fa més identitaris és el fet que precisament apostem pels joves, no? Que sovint no es pensa en els joves, es pensa ja en els escriptors que ja estan doncs, consolidats, no? El que recullen els mitjans de comunicació habitualment són això, no? Premis i els premiats d'aquests doncs, autors consolidats. I nosaltres sí que doncs, des de fa tots aquests anys estem apostant per les noves fornades, perquè de fet doncs, tu no pots començar a fer-te veure si no hi ha un inici, no? Mm-hmm. O sigui, com comences, no? Com dius, ei, jo estic aquí, m'agrada escriure, ho faig bé, doncs a través de premis com aquest, no? N'hi ha d'altres, òbviament, però doncs, nosaltres sí que creiem que és important apostar pels joves i creiem que, doncs, que això, com que no hi és excessivament, doncs sí que ens dona un tret distintiu.
Amb aquesta aposta pels joves, quanta gent s'hi sol presentar en aquests premis?
Doncs bé, habitualment es presenta força gent amb el de poesia, amb el de narrativa, amb parts iguales, no sé, habitualment doncs posa una quinzena, una vintena d'obres de poesia, de narrativa, i llavors el que sí que no té tanta bona rebuda, que això també seria digne d'estudi, és l'assaig. O sigui, avui en dia, que segurament més que mai toca que siguem crítics, perquè diguéssim que estem vivint en una societat que toca que siguem crítics, doncs això no hi és.
Ens costa reflexionar els joves.
Sí, no sé, és una... O sigui, no és que no es presentin obres, em refereixo que se'n presenten menys. És curiós perquè trobo que precisament en aquest cas, en el cas del Premi d'Assaig, el que es demanen són obres més breus i que per tant doncs, tampoc no seria tan difícil presentar-s'hi, però doncs sí que hi ha aquesta davallada de nombre de treballs presentats i trobo que és curiós.
Qui segur que presentarà un assaig serà el nostre company Arnau Martínez, que ho deu tenir ja tot preparat. Nosaltres
no el podem presentar conjunt?
El presentarem conjunt, no pateixes. Nosaltres ens acomiadem a coneixent millor aquests premis literaris d'aquesta primera setmana de Carrer Major. Tornem dilluns amb més informació i més novetats.
Bona setmana.
Igualment.